El cas és que un dels promotors més importants de música de cambra de Londres, Music in the Round, va celebrar la seva residència en una nova sala de concerts que va ser inaugurada fa un any a la ciutat de Doncaster. Ha posat a la venda tots els compassos d'una obra que ha encarregat a la compositora Charlotte Bray i que va ser interpretada pel conjunt L'Ensemble 360, que ara ens oferirà com a taló de fons d'aquesta simpàtica història una mostra del sextet per a instruments de vent i piano del compositor francès Francis Poulenc. Acostuma a ser habitual, com ens recorda el diari The Guardian, que un teatre convidi a la ciutadania a patrocinar una butaca de la sala o els tubs d'un orgue, com ho ha fet el Palau de la Música Catalana. Però és el primer cop que neix aquesta fórmula de patrocinar una nova composició a través de vendre un a un cada compàs de la partitura. És una idea interessant que ben mirat es podia traslladar a d'altres expressions culturals. Per exemple, un escriptor podria vendre foli a foli o filant més prim, depenent del nombre de persones disposades a fer-li d'espònsors cada paràgraf de la seva propera novel·la. En aquest cas, cada comprador d'un compàs de la música de Charlotte Bray va rebre un full imprès del compàs que va adquirir així com a còpia de la partitura sencera. I què val això? Què val posar el teu nom en un instant de música, en una engruna de temps? Doncs cada compàs de l'obra de Charlotte Bray costa 10 lliures, poc més de 13 euros. I algú es preguntarà, què passa si no apareixen els suficients compradors que permetin acabar de compondre la partitura? Imaginem que només han aparegut 30 compradors que han adquirit un compàs. Amb 30 compassos, poca obra farà. Doncs cap problema. Com informen els responsables d'aquesta iniciativa, la promotora Music in the Round, els diners recaptats a través de la venda de compassos va ajudar a finançar una part de l'encàrrec a Charlotte Bray. La resta arriba a través de patrocini públic i empreses. No tenim més notícies de l'obra resultant d'aquest experiment. A la fi, una original iniciativa per a aquests temps en la que compta és sobreviure. Novetat literària.
I la novetat literària d'aquesta setmana ens condueix cap al llibre El piano 52+36 de Justo Romero, gran especialista espanyol en música i concretament en la vessant pianística, un llibre de la col·lecció Biblioteca Bàsica, una col·lecció que ja hem comentat en aquesta secció en anteriors edicions, del segell Alianza, dins la seva també vessant de col·lecció musical, una col·lecció molt nodrida que des dels anys 90 i 80 ha aportat grans referents a la bibliografia musical. Aquest llibre de Justo Romero ens parla, doncs, de la divulgació del piano, però ho fa seguint un esquema una mica diferent del que podríem preveure. No es tracta ben bé un llibre de història del piano, tot i que hi ha un capítol concretament dedicat a l'origen i l'evolució de l'instrument des dels intents de Cristofori i la seva patent fins al segle XX-XXI, sinó que, a més, hi ha altres seccions molt interessants, com una descripció de la fisonomia de l'instrument. També hi ha un capítol dedicat als models de piano, els pianos de cua, el piano vertical, la pianola, el piano en pedaler, el piano quadrat, el piano piramidal, etc, etc. I després també hi ha un apunt molt significatiu que també forma part de l'evolució de l'instrument en aquesta perspectiva més oberta i no tan centrada en la història pròpiament del rei dels instruments, que és el piano. Com deia, hi ha un capítol dedicat als fabricants, comentant doncs les seves aportacions, el negoci de la música a cada època, amb apartats dedicats doncs a cadascun d'aquests grans fabricants, des del Baldwin, els pianos Erhard, els Pleyel, els Yamaha, els Weinbach, etc, etc. Per tant, un capítol molt interessant que, evidentment, interessarà a tots els instrumentistes, a tots els melòmans afeccionats al piano. És un llibre del que no et pots perdre capítols com aquest, o un capítol que ocupa doncs la majoria d'aquest llarg volum de quasi bé 400 i pico pàgines, que és el dedicat a les escoles i pianistes. Resseguint les nacionalitats dels pianistes, els engloba i comenta la seva trajectòria. És un llibre que podríem, jo crec, valorar ben bé amb un 8 o un 9, al qual no crec que li falti gran cosa. És un manual divers, força ben complementat, i del qual ara podem fer un petit tast. Per exemple, quan Justo Romero, referint-se als pianistes austroalemanys, comenta la figura de Frederick Gulda, perquè en els seus comentaris no només hi ha un resseguiment històric d'aquests pianistes, sinó que a vegades també hi ha un comentari de la seva manera d'interpretar, fet que fa molt atractiu aquest volum. Diu així sobre Frederick Gulda, un pianista iconoclasta que va marcar doncs una certa tendència, i que Justo Romero en resumeix d'aquesta manera: Gulda, apasionado del jazz y de todo, marcaba sus interpretaciones con un frescor y libertad que rompían el estereotipo del rigor romántico. Nadie como él ha logrado armonizar tan cabalmente la pureza de la tradición con la impronta personal. En sus versiones transgresoras aparecían repentinas y puntuales improvisaciones, adornos, cadencias y florituras que en absoluto interferían la lógica de unas interpretaciones cargadas siempre de estilo, transparencia, conocimiento y expresividad. Empeñado en conciliar músicas, hizo actuaciones en las que, para obligar a sus seguidores clásicos a escuchar sus versiones de jazz, programaba en la primera parte de algunos recitales jazz y en la segunda repertorio clásico, y exigía en sus contratos que no se permitiera la entrada en los teatros durante el intermedio, por lo que el público que quería escuchar sus referenciales versiones de Mozart o Beethoven tenía que tragarse, entre cometas, inevitablemente la primera parte del programa. Un tas d'aquest llibre molt recomanable sobre el piano des de diverses facetes, un llibre de Justo Romero, El piano 52+36, de la col·lecció Biblioteca Bàsica d'Alianza Música.
L'espai de la Simfònica.
Aquest dissabte vinent, 28 d'abril, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, a 6:45 del vespre, els Simfònics del Vallès celebrarem les 4 estacions de Vivaldi, guiats pel talent d'un músic bígam, capaç de tocar igual de bé el violí com la cello d'Espalla. Sergei Malov va estudiar viola al Mozarteum de Salzburg i violí a l'escola Hans Heisler de Berlín. Ara que penso, Malov no només és musicalment parlant bígam, sinó triinstrumental, doncs a més del violí i la viola, també és hàbil fent sonar un instrument poc freqüent de veure, més petit que un violoncel, però més gran que una viola. El violoncello d'Espalla, un petit violoncel que els seus intèrprets sostenen entre el pit i l'espatlla i que, segons sostenen alguns musicòlegs, podria ser l'instrument amb el que Johann Sebastian Bach pensava quan va compondre la 6a suite per a violoncel sol. El primer moviment de la qual ara ens regala Sergei Malov amb un cello a les seves espatlles. Thank you. Del cello d'espatlla al violí. Aquest és el canvi d'instrument que tot seguit farà en Sergei Malov. Canvi d'instrument, però no de compositor. Seguim amb Johann Sebastian Bach escoltant aquesta transcripció per a violí sol de la cèlebre tocata en re menor. Malov presentant-nos la seva segona parella instrumental, el violí acaronant Bach.
Thank you.